Bona nit, són les 10 del vespre i encara que hi hagi futbol, nosaltres obrim les portes del cabaret elèctric d'ICAT FM.
Cabaret elèctric, un programa pels que tenen els peus a terra i el cap als núvols.
I mentre s'obren les portes del cabaret elèctric, el públic, entre cintes i garlandes, espera que baixi del cel el galàctic Jaume VI a 11:15. De fet, teniu mitja hora, si us hi voleu arribar, a la plaça del Rei de Tarragona. Aquest cantant presentarà el Congrés dels Solitaris, una bona dosi d'imaginació per celebrar les festes de Santa Tecla. I més cap aquí, a la sala Luz de Gas del carrer Montaner, sonarà la música de Joan Manuel Serrat, però sense Serrat. De fet, potser el noi del Poble Sec és el Camp Nou on diem que hi ha aquest partit. Però a Luz de Gas sí que hi haurà la seva música, interpretada per Laura Simó i Francesc Borrull, en aquest espectacle que s'anomena justament així, Interpreten Serrat. I de fet, doncs, també teniu temps perquè ho faran d'aquí mitja hora. I ara mateix, a les 10, al Centre Francesca Bonmaison, la companyia Delirio, dirigida per Eva Ibernia, presenta 13 roses, recordant aquelles 13 noies, algunes d'elles menors d'edat, que Franco va fusellar el dia 5 d'agost de l'any 39, poc després d'acabar-se la Guerra Civil. Aquest és un homenatge que comença ara al número 7 del carrer Sant Pere Més Baix de Barcelona, i atenció, és gratuït. I a l'escenari del cabaret elèctric donem la benvinguda a un director de cinema que ha estat premi del jurat a Locarno, ha estat millor director també a Cannes, nominat a la Palma d'Or per millor pel·lícula, el director de cinema Toni Gatliff. Bona nit i benvingut.
I a l'escenari del cabaret elèctric tenim amb nosaltres el director de cinema Toni Gatliff. Bona nit, Toni, i benvingut.
Bonjour, buona noche, bona nit, bon noit.
Toni Gatliff ve a presentar-nos aquesta nit la seva ja, atenció, setzena, la número 16, la seva setzena pel·lícula. Potser el seu nom us sonarà des de que al nostre país es va estrenar el seu film Gatjo Dilo, L'estranger boig, amb els rostres de Roman Duris i Rona Hatner. Toni Gatliff, però, fa pel·lícules des de mitjans dels anys 70. Després de passar una adolescència lligada a la marginalitat, va acabar fent el seu somni, cinema, un art que ha aprofitat per parlar del seu poble, el gitano. Toni, en el teu cinema es veu clarament aquesta identificació entre el viatge i la búsqueda. Els teus personatges també estan sempre, doncs, emprenent un viatge per fer una recerca. Sempre busquen alguna cosa. Però què busques tu? Què busca Toni Gatliff?
Moi, je cherche, c'est exactement ce qu'il y a dans mes films.
Jo busco exactament el que hi ha en les meves pel·lícules. Busco un país, un poble, busco un indret, una casa, un paisatge que s'assemblarà potser al lloc on vaig néixer.
Et qui ressemblerait peut-être à l'endroit où je suis né. C'est pas l'Algérie.
No es tracta d'Algèria, és el lloc que hi ha dins del cap, perquè jo no tinc país, no tinc llar. Jo no puc dir d'un poble que és casa meva. I trobo molt bé que la gent digui, vaig al meu poble, fa somiar, però jo no puc. Si jo estic 6 mesos en un lloc, acabo nerviós i necessito moure'm. Vet aquí, busco un paisatge, una casa, un poble, que crec que no trobaré mai.
Un paisatge, una casa, un village, que je crois que je trouverai jamais.
I de fet, per tu, el cinema és el teu viatge personal, una excusa per buscar.
C'est une façon d'être chez soi.
És una manera de ser a casa, una manera de ser. Quan vaig a rodar a Andalusia, Bengo o Exilis, Andalusia va ser com casa meva. Quan rodo a Romania, Gajodilo o Transilvània, és una manera de ser a casa meva.
Quan je tourne en Roumanie, Gajodilo o Transilvània, j'ai une façon d'être chez moi. Parce que dès que j'arrive dans un village...
Des que arribo a un poble, després passa a ser com casa meva, però durant el temps del rodatge. Ho tinc tot, els arbres, tot, i la gent en un cert moment m'adopten, els adopto, els acullo i ells m'adopten, i sóc a casa d'ells. És com si em fes un petit món per mi, però és la pel·lícula.
Com si je me recreé un petit monde à moi, mais c'est le film.
Tens la sensació de retratar d'estar filmant una cultura que està en perill d'extinció?
Elle était en danger, vraiment, dans les années 80.
Va estar en perill, veritablement, durant els anys 80, també els 70, 70, 80 i 90, estava veritablement en perill, perquè la gent començava a allunyar-se de la música. Els gitanos, els manuts, van començar a dir que era música arcaica, i feien rock, feien disco, coses així.
Commençait à dire que c'était de la musique archaïque et donc il faisait du rock, il faisait de la disco, il faisait des choses comme ça.
I la gent va començar a deixar de parlar el romaní, el cinto a França, el romaní a Romania es va començar a perdre. I després vaig comprendre que els espanyols, els gitanos d'Espanya, han perdut el calor. D'aquesta manera, ara gairebé ningú parla calor. Molt pocs estudiants que reanimen la llengua calor, però abans, fa 80 anys, aquí tothom parlava calor, a Espanya. Em vaig dir que era el moment per a mi de fer l'Hachodrome, el viatge segur, perquè va ser el 1990 que vam marxar tot un any de ruta de la Índia fins a Badajoz i a Europa refer la història dels gitanos a través de la música. I avui no és possible de fer aquesta pel·lícula, impossible.
Et aujourd'hui, ce n'est plus possible de refaire ce film-là. C'est impossible. Ça a changé le monde.
El món gitano ha canviat. Aquesta pel·lícula, l'Hachodrome, és una manera de preservar la cultura. Jo sabia que estava en perill, perquè és la cultura oral, no està escrita, i sobretot la música, i era important guardar-la, de protegir-la dins d'un film que un dia esdevindrà com un museu.
Dans un film qui devient comme un musée un jour.
A la roda de premsa de la presentació de la pel·lícula vas explicar el teu desig que arran de l'entrada de Romania a la Unió Europea, doncs l'economia de la zona de Transilvània, que retrates en aquest film, que es diu justament així, Transilvània, millorés considerablement. Però no tens por que els canvis i el progrés acabin potser amb la presència de la música en la vida diària i amb la manera de viure del poble gitano?
Je regarde pas derrière les gitans dans le monde entier.
Jo no miro enrere. Els gitanos de tot el món tenen una paraula magnífica per descriure avui. Diuen Tejara, i per ells, Tejara vol dir ahir, avui i demà. Tejara vol dir demà, o Tejara vol dir avui, o Tejara vol dir ahir.
Alors que dans la langue occidentale, c'est
aujourd'hui. En canvi, a la llengua occidental és avui, ahir. Hi ha el passat compost, hi ha el passat, hi ha el futur. En la llengua francesa o espanyola hi ha tot això, hi ha el passat, el futur, però en la llengua romaní, que ve de la llengua del Rajasthan, la llengua índia, té aquest mot, que vol dir que no hi ha ahir, ni avui, ni demà, perquè tenen el mateix mot per tot això.
Hi ha pas d'hier, hi ha pas d'aujourd'hui, hi ha pas de demà, c'est le même mot.
Recordem que estem parlant amb Toni Gatliff, director de cinema d'origen gitano, ve a presentar la seva 16a ja pel·lícula. No totes s'han estrenat a l'estat espanyol, evidentment. Es tracta d'aquesta Transilvània, amb Asia Argento i l'Urel... Ara no em surt el nom de l'actor alemany, l'Urel Brühl. Tot i així, tot i que tu dius que no vens com ell de ninguna part, com aquest actor, doncs vas néixer a Algèria l'any 48 i quan tenies 12 anys et vas escapar de la teva família fugint justament d'un matrimoni arranjat. Això és una història de veritat?
Oui, oui, bien sûr, mais parce que c'est douloureux.
Clar, perquè és dolorós. Vaig assistir a la boda del meu germà, que tenia 4 anys més que jo. El meu germà es va escapar, estava al bosc. I la meva mare era l'única que sabia on era, perquè ella em donava un cistell amb menjar per dur-li. I jo no sabia que s'havia escapat perquè no es volia casar.
Donc pour moi, c'était négatif.
És a dir, que per mi era negatiu. Ell no es volia casar, tenia 14 o 16 anys. I al final es va casar, perquè al final va tornar, perquè era dur de deixar la família. És una cosa que cal obeir, com un respecte que es fa pels vells. Quan va tornar, el meu germà es va casar i després el meu avi em va dir tu seràs el pròxim. I llavors vaig tenir molta por.
Après, mon grand-père va dir que ça va être à toi le prochain. Et là, j'ai eu très peur.
Viro Lunel, perdoneu que no em sortia el nom d'aquest actor que va néixer a l'Azerbaidjan i que viu a Alemanya, Viro Lunel. De fet, tu vas anar a París i amb el temps em sembla que vas acabar entrant en contacte amb el cinema, això et va canviar també la vida.
Donc je partais, donc je quittais, donc...
Vaig marxar i vaig deixar la família, però no vaig deixar mai de pensar en ells. Mai vaig deixar de pensar en la meva condició, el fet d'haver nascut en la meva família i d'haver nascut en la misèria. M'ha marcat completament i m'ha curat de perdre el cap un dia fent pel·lícules.
Marqué puis guéri de ce que je pouvais avoir la grosse tête un jour en faisant des films.
Recordes el moment en el que vas prendre consciència que formaves part d'aquest poble gitano i que havies de fer alguna cosa per ell?
Sí, tot el temps.
Sí, sempre. Quan jo era adolescent, no, perquè en aquell moment estava més perdut. No és que fos dolent, però tenia pardals al cap. No m'interessava per gran cosa. Quan ja vaig ser més gran, als 18 anys, vaig començar a interessar-me pel cinema, però en aquell moment el que m'interessava del cinema eren les noies maques, l'Star System.
Un peu jeune, quoi. 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Et à ce moment-là, c'était le côté paillette du cinéma qui m'intéressait. C'était les jolies filles, c'était les stars et tout ça, des filles, hein, je parle. Et donc, c'est ça que je voulais faire.
I això és el que volia fer i ho vaig aconseguir fer. Fer cinema com a actor. Em vaig enamorar i vaig viure moltes històries de racisme per tot arreu, Algèria també, i jo tenia sempre davant meu la diferència amb els altres i també la revolta respecte a això. I aquesta sensació no m'ha abandonat mai.
I ça, ça m'ha jamais parti.
I des de que vaig començar a interessar-me per la literatura, a fer-me una cultura diferent de la meva, de l'oral, doncs vaig començar a llegir poesia francesa com Baudelaire i Apollinaire, vaig començar a llegir García Lorca perquè a mi hi havia algú que em formava i des de que vaig començar a tenir una cultura em va costar uns 10 anys o uns 7, 8 anys. Llavors, en aquell moment em vaig dir, cal que jo torni al poble, cal que jo parli del poble gitano, que està veritablement en perill i que viu una injustícia que crida a la revolta.
Que és dans una injustícia revoltant.
Le peuple, poporul, the people, the folk, gitan, tzigan, gypsy, tzigonor, disparatra, dispare, disappears. Verschwindet du monde, Peppermint, on earth, der Erde.
Se't considera un defensor de la causa gitana a través del teu cinema, tot i que també expliques històries universals com les històries d'amor o de desamor. No deixes de fer un cinema anomenat cinema d'autor, però et sents còmode amb aquesta etiqueta de defensor de la causa gitana?
Tout à fait, tout à fait.
Completament, completament. Jo sóc un protector d'aquesta cultura, la protegeixo, la guardo perquè no s'esfumi en l'aire.
Je la garde un peu, que ça s'envole pas dans l'air, quoi. Et puis c'est sûr que je suis
t'asseguro que estic en lluita, duc a terme una lluita contra la injustícia, l'estupidesa de molts països per com tracten els gitanos al món. Jo estic totalment escandalitzat per això i la tindré sempre, aquesta lluita.
Je la garderai toujours, cette lutte.
I saps com són rebudes les teves cançons per la comunitat gitana, les teves cançons de dins de les teves pel·lícules i les pel·lícules també en general?
Sí, adoren l'Achodrom.
Sí, adoren l'Achodrom. Els agrada molt l'Achodrom. És la seva pel·lícula per tot el món. Bengo, els andalusos, els gitanos d'Andalusia, els agrada molt la pel·lícula. I l'Achodrom també. I Gaggio Dillo, els gitanos de Romania, Bulgària i Iugoslàvia, quan veuen la pel·lícula, es moren de riure. Bé, riuen molt perquè la pel·lícula s'assembla a la seva vida.
Iugoslàvia, quan ils voient le film, ils sont morts de rire. Ils sont pas morts de rire, non. Péjoratif, mais disons, ils rigolent, ils sont touchés, parce que le film les ressemble. Et donc, il est connu dans beaucoup de...
És molt conegut. Gairebé totes les cases on jo vaig estar a Romania coneixien Gaggio Dillo.
Gaggio Dillo.
He llegit en unes declaracions teves que creus que el món està en un procés de gitanització, que s'està gitanitzant, que la població es troba en un moviment constant i en migracions constants.
Oui, parce qu'on a qu'à voir...
Sí, perquè només cal veure, viatjar, i ràpidament veus que hi ha 1 milió d'iraquians i de pakistanesos i d'afganesos. Hi ha no sé quants milions d'immigrants a França i Alemanya, a Espanya, a Portugal. Es veu clarament que el món comença a metamorfosar-se, a barrejar-se.
D'Afgan, en Iran, a Teheran, hi ha 1 milió de gent.
I és llavors quan es fa gitano, perquè aquesta gent són com gitanos. Quan trobes els africans que passen per Andalusia i intenten anar a Europa, són com els gitanos.
Qui passa per Andalusia i qui s'essaia d'anar a Europa són com els gitanos.
Parlem de la música, el personatge més important de les teves pel·lícules, no?
La música està dans tous mes films.
La música està en totes les meves pel·lícules i en el poble romaní és un revelador, com en la fotografia. Si no hi ha revelador, no hi ha foto. Agafes la foto, la poses a la safata i després el revelador. I el revelador és màgic, es diu revelador. És genial com a nom. I el revelador treballa a poc sobre el paper, sobre la foto, revela la foto, revela el paisatge o la cara que s'ha fotografiat. La música, en les meves pel·lícules i també pel poble gitano, és el revelador de l'ànima i del món.
C'est le révélateur de leur âme, de le révélateur du monde.
Jo ho vas fer també a la darrera pel·lícula, la penúltima, en la que vas guanyar aquests premis a Cannes, amb Exils, on filmaves escenes musicals que són realment com uns processos de trance, de trànsit dels teus personatges, i aquí a Transilvània ho has tornat a fer.
Toute la musique gitane,
flamenc. Tota la música gitana, el flamenc, la música gitana està basada en el trance, el trànsit. És el que s'anomena el duende, quan vells gitanos de Jerez cantaven fa molt de temps. Quan vaig anar a Jerez, quan cantaven, tenien veritablement el duende. Estaven en trànsit, perquè en un moment s'estripaven la camisa.
El duende était en transe, parce que à un moment il déchirait la chemise.
Això és veritat, jo ho he vist, i quan ell s'estripa la camisa no ho fa perquè està boig, és perquè està posseït per la música, està en trànsit.
La música un paper important en aquests moments de trànsit. Sí que és cert que els teus personatges en aquesta nova pel·lícula Transilvània tenen la necessitat de treure fora els dimonis, de fer una mica d'exorcisme, i de fet ho fas a partir d'escenes que hi ha molta acció i que tenen aquest punt boig.
Sí, perquè és així com es fa, no es pot sortir d'un mateix estant estirat. És el contrari d'una depressió. Jo ho prefereixo perquè és el contrari que la depressió. És la depressió el que em fa por, perquè és silenciosa, llòbrega com una cova o un infern. Però l'explosió del trànsit o fins i tot de la histèria, que forma part de l'exorcisme, fins i tot això és potent, molt fort.
Même ça, c'est quelque chose de fort, très très fort.
I seguim parlant dels actors, a part d'Asia Argento, d'origen italià, pel que fa al que abans no em sortia el nom, Alviro Lunel, que viu a Alemanya però que és d'origen mig iranià, mig de l'Azerbaidjan. Podem dir que hi ha una espècie de complicitat, de relació entre vosaltres?
Oui, Biron me ressemble complètement.
Sí, Biron Lunel completament. Però, contràriament, jo no sóc tan sistemàtic com ell en el rebuig del món. Ell és una mica egoista, però al mateix temps és algú molt íntegre, algú però que no fa compromisos ni confusions amb el seu art de viure. És abans que res el seu art de viure i després ja la gent no s'embolica amb ells i se'n va.
Son art de vivre, c'est d'abord son art de vivre et après si les gens ne veulent pas avec lui, il s'en va. Mais c'est formidable.
Formidable. És algú ben lliure. D'això se'n diu un lliure total. Ell és lliure de sentiments. No els vol. No vol sentiments humans com els enamoraments o de còleres entre la gent. Ell no ho vol i fot el camp. Però al final cauen els sentiments més arcaics. Al final s'enamora, però ell no volia caure en això perquè no li agrada.
Il voulait plus de ça, parce que ça c'est un sentiment qu'il n'aime pas.
Parlàvem sobretot del perfil que té el personatge que interpreta Viro Lunel, tot i que em sospito que també una mica hi ha paral·lelismes entre la persona de veritat, no entrarem en detalls. Actualment tens, a part de relació amb els actors, sobretot relació amb músics i ballarins, perquè estàs movent per Europa un espectacle musical.
És una música que se m'assembla, una música que parla de totes les músiques que m'han marcat des de la infantesa fins ara. La música de les festes, el flamenc, també la música berber, la música àrab, tot això, d'un calçum, altres músics, música índia, i arriba fins a la música romaní i el flamenc.
Música indiana, i puis ça va jusqu'à la música rom, i puis après música flamenco.
Però hi ha una pròxima pel·lícula en ment?
La pròxima pel·lícula la rodaré a França, al centre de França, i serà en francès.
Però hi haurà gitanos?
Sí, o que sí.
Doncs, Toni Gatliff, moltíssima sort. Fins la pròxima. Recomanar als oients que vagin a veure aquesta pel·lícula que s'estrena aquest divendres 21 de setembre i que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies, merci. Moltes gràcies.